los niños y la verdad que nos hemos visto un poco desubicados porque no teníamos a nadie protegiéndonos ahí y la verdad que la salida ha sido muy mal.
Ara parlem d'aquesta desorganització, abans però escoltarem un altre testimoni que a més té un altre punt de vista, en aquest cas és un home gran perquè és el pare de Sergi Darder, Quique Darder, que estava en la mateixa expedició i que va poder comprovar de primera mà doncs, tot això que ara denunciava la dona de Dani Rodríguez.
Una vez finalizado el partido, camino de, digamos, de López la Grada hacia el bus, pues me hicieron como un pasillo de gente a cada lado, pues inquietándonos, mojándose de nosotros, manoseos a las mujeres, a nosotros los 3-3-0, chillidos, falta de respeto brutal. Los hombres creo que no, pero las mujeres yo creo que en el momento, yo estando con mi hija, por cierto, que pasaron mucho miedo.
Per cert, deixa'm dir que les declaracions de Cristina Palabra són a IB3 i les del pare de Darder són al Marca, que quedi dita i explicada la font, perquè són dos testimonis que a mi em semblen rellevants.
Sí, ben posats aquests crèdits. Bé, doncs tot això va passar, entre d'altres coses, perquè, i aquí també m'agradaria explicar-ho, l'organització en general deixa força que desitjar. Jo tinc la sensació que aquí hem anat a menys i ho relaciono, i aquesta ja seria una interpretació meva, una mica el buit de poder que hi ha hagut en els últims temps de la Federació Espanyola de Futbol. Ho dic perquè en les últimes edicions que s'havien disputat a Riad, doncs, i tot i que, evidentment, doncs, Aràbia Saudita és un país que és com és, ara no parlo de la qüestió moral, ètica, sinó parlo de la logística, de l'organització i del comportament de la gent, sí que hi havia una mica doncs, d'ordre. Tinc la sensació, perquè ho hem pogut comprovar en d'altres àmbits, com per exemple el de la comunicació, que la Federació Espanyola doncs, ha deixat de tenir una sèrie d'executius que treballaven en aquest organisme i que segurament fruit doncs, d'aquest impàs que hi ha hagut en l'organisme futbolístic espanyol doncs, s'ha arribat aquí i, en fi, fan el que poden. Però bé, hem de dir que aquesta situació que es van trobar els familiars del Mallorca, dels jugadors del Mallorca, que a més no hi estan gens acostumats, perquè normalment els familiars dels futbolistes sempre van molt ben acompanyats, ens la trobem nosaltres, per exemple, cada cop que hem de sortir d'un camp de futbol, no per l'actitud del públic, sinó per la sensació d'estar deixats de la mà de Déu i haver de doncs, caminar fins i tot quilòmetres per anar a buscar algun lloc on poder trobar un taxi. És una sensació en general de...
Que bonic queda, eh?
Campi qui pugui.
El resum seria que aquesta Supercopa
Bernat, no hi pinta res a l'Aràbia Saudita,
com
ja venim dient els últims anys. I que...
Té una única explicació, que és l'econòmica, que és l'econòmica que s'endú la Federació Espanyola i de retruc als clubs. Ni els aficionats, és que diria que ni els d'aquí, perquè al final els d'aquí venen a veure això com si els hi portessin, doncs no sé, un partit de futbol americà. Home, és veritat que hi ha una afició pel futbol. Pràcticament, sí, perquè vosaltres vau poder comprovar-ho. És veritat que ahir ja hi havia un estadi pràcticament ple, però el dia del Barça, per exemple, doncs era mitja entrada. I en fi, i vés a saber de tota la gent que ve, realment quantes són entrades pagades, quantes són invitacions, ho hem vist en d'altres anys. I per part de les aficions, del Barça i del Madrid pràcticament no ve ningú, de l'Atlètic de Bilbao va venir una petita expedició d'un centenar de seguidors i del Mallorca, doncs aquests acompanyants i familiars dels futbolistes i també una altra petita representació perquè doncs, són clubs que no estan acostumats normalment a viure grans esdeveniments grans o esdeveniments importants internacionals i doncs els hi feia gràcia. Però en qualsevol cas jo vull refermar des d'aquí, ho estem vivint des de fa molts anys i aquesta novament en primera persona no és una competició que tingui gaire lògica ni sentit.
Doncs res, contracte fins al 2030.
Tothom es pot equivocar i
29, no ens posis
29?
Un any de més.
Ah, mira. Tothom es pot equivocar i pot ser això que explica el Bernat, que el desgovern que hi ha a la Federació Espanyola des de fa uns mesos pugui afectar que l'organització d'aquest any sigui pitjor. Però el que no pot passar és que després dels lamentables incidents d'avui la Federació Espanyola no faci ni un simple comunicat demanant disculpes al Mallorca i als seus aficionats que van estar allà ahir. Perquè això no costa res. I és el mínim que pot fer la Federació, que és disculpar-se amb aquesta gent.
Gemma, volies dir abans.
Sí, no, ja ho he dit abans, és que em fa vergonya que estem jugant allà. O sigui, és que em fa vergonya, o sigui, és una vergonya. i lo van vendre com per el bé de les dones, que va dir el Jetas de Rubiales.
Això no ho va intentar, però crec que no li va comprar
i,
ningú.
Sí, però molts mitjans jo vaig veure, perquè porto aquí xame d'això des del principi, i era lo de no, però el país s'obrirà i servirà perquè el país s'obri. I fa poquet, però molt poquet, un estudi d'Amnistia Internacional, aquest any han sigut el rècord d'execucions en Aràbia Saudí. La situació de les dones segueix exactament igual, com sí, ciutadanes de segona o de tercera. La comunitat LGTBI segueix estant igual que estava. Tot això que ens van dir que s'obriria i que era necessari i tal, tot mentida, és per el diner i ja està.
Per descomptat. Ni la persona més ingènua del món podia creure que perquè s'hi jugui la Supercopa d'Espanya canviaràs una cultura que, amb tot el respecte...
Pues yo recuerdo no pocos artículos y algunos comentarios a la ràdio de sí, això a poc.
Segurament...
Són les seves tradicions...
Segurament, Gemma, més per interès que per ingenuïtat.
Les seves tradicions, que en és fi. No respectar els drets humans.
Bernat, des de Gida, gràcies.
Gràcies a vosaltres. Fins demà. Adéu.
Avui amb 6 minuts de retard sobre l'horari previst. És tard, però pensava que ho seria més. Manel Elias, bona tarda.
Bona tarda.
A les 10, Catalunya Nit, amb quins continguts?
Doncs avui parlarem de Veneçuela. Nicolás Maduro ja ha jurat el càrrec com a president per un tercer mandat. Sense que l'oposició el reconegui com a president legítim, tampoc els Estats Units, tampoc la Unió Europea. Ara mateix hi ha una manifestació amb centenars de veneçolans també a la plaça de Sant Jaume, i el principal opositor, Edmundo González Urrutia, que de moment segueix a la República Dominicana i, per tant, sembla que finalment no viatjarà a Caracas. Ho seguirem i també passarem pels Estats Units amb dos focus d'interès avui. Per una banda, Donald Trump, que ja sabem que quan prengui possessió el 20 de gener serà el primer president que ho farà acusat ja penalment pel cas de Stormy Daniels, aquest pagament de $130,000 perquè no parlés aquesta actriu porno d'una relació extramatrimonial que tenien, però això sí, el jutge l'ha deixat en llibertat i sense càrrecs. És una condemna simbòlica, però serà el primer president que jurarà el càrrec amb una condemna penal. I també passarem per Los Angeles i tenim el Francesc Garriga seguint aquests incendis que de moment no amainen i que ja s'han cobrat la vida de 10 persones, i aquesta xifra podria pujar, i hi ha més de 150.000 evacuats i més de 10.000 cases i edificis completament calcinats. Sí, les imatges que van arribant continuen sent realment impactants. Tot això serà un esforç enorme després per reconstruir-ho. També parlarem d'aquesta onada de casos de periodistes que estan denunciant abusos de tota mena, de poders sexuals, de tot tipus, als mitjans de comunicació catalans. I parlarem també d'una exposició que s'inaugura avui a Londres i que es podrà veure fins al 28 de febrer sobre els refugis antiaris de Barcelona. És una exposició d'una fotògrafa catalana, l'Anna Sánchez, que està volant de Londres cap aquí per explicar-nos-ho avui al Catalunya Nit, on també parlarem...
A la plaça del Diamant n'hi ha un de molt xulo.
Sí, bé, sí, xulo. Sí. De fet...
És un refugi antiaeri, ja m'enteneu, però és interessant de visitar.
Sí, perquè de fet Barcelona, malauradament, va ser pionera en aquests bombardejos aeris el 37 per castigar la població, i va ser pionera per això també d'aquests refugis que la població es va organitzar per fer-ne. N'hi ha molts més dels que ens pensem, 1.322 com a mínim, només a Barcelona.
Només a Barcelona.
Només a Barcelona. N'hi ha un aquí a Francesc Macià, és a dir, gairebé a sota tothom té algun refugi a Barcelona, el que passa que els que es poden visitar o els que són més coneguts són pocs. De tot això en parlarem avui, i també de la figura d'Eduardo Chillida. Fa 100 anys que va néixer i avui s'estrena un documental, Ciento Volando, que parla de l'escultor.
Sempre interessant el Catalunya Nit, avui, com cada dia, a les 10, amb la Manel Elias. Gràcies, Manel.
A vosaltres, fins ara.
Pop-up vespre. Amb Sònia Gelmà.
I saludareu la Sònia Olear. Sònia, hola, bona tarda.
Molt bona tarda.
No t'ho creuràs, però resulta que anem malament de temps.
Vaja.
Per tant... Anirem bastant al gran aquesta primera hora, els oients que s'hi connectin ara al Tot Costa, que poden recuperar.
Doncs mira, trobaran una mica de la situació de Dani Olmo i Pau Víctor. De nou, la Lliga ara demana la cautelar de la cautelar. Expliquem tot això i tot l'enrenou que hi ha al voltant d'aquesta qüestió. Ens hem centrat també en el partit, en la final de diumenge, que serà a les 8 del vespre, entre el Barça i el Madrid. I després hem parlat de l'assetjament a l'afició i a alguns familiars dels jugadors del Mallorca i a gent.
I tot plegat amb la Gemma Herrero, l'Oriol Domènech i el Sergi Soler, que ja han enviat, per cert, la seva resposta.
No
sé,
avui, i Bernat Soler, no t'oblidis.
Bernat Soler també, ha enviat des de, des de l'Aràbia Saudita, no vol perdre l'oportunitat. Sònia, 13 de febrer, Dia Mundial de la Ràdio.
Sí, jo tinc una cita a casa d'algú que encara no sé a casa de qui és, però cap allà que anirem a fer el Tot Costa des de la casa d'un oient que volia compartir amb nosaltres una bona estona i que anem allà a fer el programa per...
L'any passat va ser a Girona, no?
Sí. Girona, el vestidor del Girona ens van obrir l'any passat.
I a casa la Sònia Mas. Sí.
Per fer la petició han d'entrar a la web de Catalunya Ràdio, Dia Mundial de la Ràdio, i allà hi ha un formulari, han de prema una pestanya que se'ls obrirà un formulari on posa les seves dades i entre tots les peticions que rebem en triarem una.
L'Uri feia cara de que ens vol convidar a casa seva, però Oriol, en principi no anirem a casa dels col·laboradors, però
bé, si ens ho vols proposar...
Tu envia la sol·licitud i ja
ho podem plantejar.
No perquè és meva, però perquè és algú altre, sí.
Ah, doncs mira, canvi.
Proposa. Va, fins ara, Sònia.
Fins ara.
Aquí va la quarta.
La tutoria. Pista número 4.
Amic de la Minya Mal. Qui és?
Home, avui la quarta sembla la cinquena, t'haig de dir. Sí.
Doncs crec que l'he encertat. No, segurament no el primer, però...
Era la primera.
Has tirat a la primera,
Sí.
Una copa ja no... Ah, clar, bueno, no era... Molt bé, doncs sembla que tenim...
Tots creieu haver-lo encertat,
Sí. Sembla que tenim guanyadora...
Igual no.
Potser
no, veurem.
Va, de seguida ho sabrem. Ara hem de passar per Madrid.
Madrid, Madrid, Madrid...
El boig de la Castellana.
David Sánchez, bona tarda.
Bona tarda.
Què tal, tot bé?
Tot bé, esperant el partit de diumenge.
De què es parla més aquests dies a Madrid? Del tema Olmo o ara que ja sabem que hi haurà clàssic s'ha atenuat una mica?
Del tema Olmo, del tema inscripcions i de que una miqueta el que va passar els dies previs al cas Negreira quan el Madrid va accedir finalment a estar dins del cas, perquè se m'entengui. És a dir, aquí tothom no entén la postura del Real Madrid, aquí tothom espera una reacció per part del conjunt de Florentino Pérez, i ara per ara es parla més a Madrid del tema de les inscripcions, dels comunicats dels equips fent referència al cas, que no pas de la final del diumenge.
Tu creus que hi haurà, ja, en el cas Negreira, com deia la Gemma abans, va acabar reaccionant al Madrid gairebé per impuls popular, tu creus que el Madrid acabarà fent algun comunicat o algun tipus de reacció? Anava a dir censurant el Barça, però en realitat els comunicats a qui censuren és al CCD.
Jo tinc la sensació que no ho descartaria només el tema comunicat, però jo ho descartaria. Hem d'entendre que el gran enemic de Florentino Pérez fins ara era Javier Tebas, el president de la federació. Des de fa un parell de setmanes els enemics del Madrid i de Florentino Pérez són Javier Tebas i el president de la Federació Espanyola de Futbol, que recordem va fotre de vicepresident precisament a Javier Tebas. És a dir, que per Florentino Pérez és tan enemic Javier Tebas, és a dir, la Lliga, com la federació, i Florentino Pérez entén que fer un comunicat seria com accedir al que vol i al desig de Javier Tebas, president de la Lliga de Futbol Professional.
Quants esperants tenim, per cert, a les eleccions del Madrid?
Mira, si no es presenta cap candidat, 19 de gener, crec, seria proclamat oficialment un altre cop president Florentino Pérez.
Crec només en tenim un, de moment.
No sé si faríeu especial.
De les eleccions del Madrid crec que no caldrà, i menys amb l'emoció que es preveu.
Al Madrid els mandats són de 4 anys o de 6? Com
del que digui Florentino.
També és veritat.
No, però ho deia l'altre dia, que els requisits són 20 anys de forma ininterrompuda com a soci del Madrid i 150 quilos.
Això ha
incrementat una miqueta el pressupost al Madrid. Avui, per ser candidat a la presidència del Madrid, tens que tenir 20 anys, evidentment, com a soci del Madrid, i 170 quilos a la butxaca,
170,
o de patrimoni personal.
Som-hi.
170, tampoc ens arriba.
No.
Doncs...
Esos 20 quilos m'han matat.
Sí, sí, exacte. Jo crec que aquí ha descartat el... No sé si Rafa Nadal hi arriba.
Quanta gent hi deu haver que sigui sòcia del Madrid de més de 20 anys i tingui 170 milions?
A Sònia va trobar el tema l'altre dia. Jo vaig dir que com a molt, 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 10.
Home, clar, és que 170 milions...
Com a molt,
Hi ha gent que té molts calés, però 170 milions...
És una barbaritat. Pasta
que no em puc ni imaginar.
Però és el que em plantejaven. Creieu que Rafa Nadal en patrimoni té 170 milions?
Sí.
Sí, no?
Sí?
Sí, sí. Aquí sempre s'ha parlat del binomi Rafa Nadal i el fill d'Abel Matutes, sí, l'exministre a l'època de Javier Aznar.
Ara que ho dieu,
Aznar,
el que potser no té són 20 anys de soci del Madrid.
És president d'honor i hi ha dubtes de si valdrien o no.
Home, hi ha interpretacions dels estatuts a Madrid, sí. També, no fotis.
Sí, sí, sí. El que ja t'asseguro...
Sí, sí que és bo.
És que Rafa Nadal mai es presentarà.
Home,
mentre Florentino Pérez sigui el president del Real Madrid. Un cop marxi Florentino Pérez, podria ser, però mentre estigui Florentino Pérez, cap possibilitat.
I quina preparació té Rafa Nadal per gestionar un club com el Real Madrid? Dic jo, Ha sigut un molt bon tenista, però quina preparació té? Què ha estudiat, Rafa Nadal?
No, seria
un president
honorífic.
Per ser president d'un club, pots ser president i tenir executius, que seria la gràcia. De president hauries de ser...
Sí, però has de saber alguna cosa sobre algo.
El president simplement s'hauria de dedicar a representar la institució. Bé, objectivament, en un club de socis, perquè ha de ser un dels socis. Un dels socis el posem de president perquè representa la institució.
Hem de recordar, Sònia...
Ara, això no passa mai,
El gran executiu del Madrid és José Ángel Sánchez, que recordem va arribar al Madrid de la mà de Florentino a la seva primera etapa, va marxar Florentino, va arribar Ramon Calderón i va continuar com a primer executiu del club José Ángel Sánchez, va sortir Ramon Calderón, va tornar Florentino Pérez i va continuar José Ángel Sánchez. És a dir, aquí el president, entre cometes, és José Ángel Sánchez.
Bé, sí, tot i que Florentino també ajuda, però ara estava pensant que li critiquem a la porta i jo ho faig amb convicció que governa sol i al Madrid el governen dos tios, fa la sensació.
Sí.
I no hi ha director esportiu.
No, ni el necessiten, collons. Han guanyat 5 Champions en 10 anys sense director
David,
esportiu. Ara perquè volen director esportiu.
Quin càrrec té el Juni Calafat?
Secretari tècnic, no?
No, secretari tècnic.
Ah, no?
És el tio de confiança de Florentino Pérez. És l'únic tio que li diu a Florentino. Hay un tipo que se llama Vinicius, que es muy bueno, y me das la pasta, y Florentino diu que sí, però no té càrrec. No és ni director esportiu ni secretari tècnic, però és un tio de la confiança de Florentino Pérez.
En fi, David, qui guanya...
El bro de Florentino.
Això mateix. Qui guanya diumenge, el Madrid o el Barça?
50-50.
Hemos venido a jugar.
Sí, sí, sí. És que jo crec que el Barça no està tan bé com estava quan el 0-4 i crec que el Madrid està millor que el dia del 0-4. Per mi 50-50, però sí que és veritat que aquí a Madrid encara no s'han oblidat del 0-4, amb la qual crec que el factor de sorpresa, de relaxació de l'arrencada de partit no la veig per enlloc. Jo 50-50,
El 50-50 pel David, després m'envies el resultat del que realment penses, David.
Sí, 4-0 pel Madrid. Sí.
En tot cas, és el més prudent de tots, perquè el Sergi, la Gemma i l'Oriol pensen que el Barça lleugera o més clarament és favorit. David, abraçada, gràcies.
Parlem, adéu.
Tot costa. Els esports a Catalunya Ràdio.
Tocat un quart de nou, tocadíssim. De fet, en querem d'estirar un parell de fils més de l'actualitat del Barça. Un ens va quedar pendent d'ahir, de fet, els dos. Hola, de nou, Laia Tudel.
Hola.
Ansu Fati. No va ser ni a la convocatòria, tot i que és agida en el partit contra l'Atlètic Club de semifinals de Supercopa, i jo no m'hi jugaria res que no li passi el mateix aquest diumenge a la final. I dieu, bueno, és que potser Flick té molts jugadors. No, és que la convocatòria hi ve a Toni Fernández, que té 16 anys, i no Ansu Fati, que en teoria està sa. Què passa amb Ansu Fati?
A veure, aquesta convocatòria, aquesta no convocatòria, realment el jugador no se l'esperava. I, de fet, l'endemà des del vestidor ens deien que Ansu estava molt tocat. Literalment ens van dir està fet pols per aquesta no convocatòria. No s'ho esperava, però és cert que en general Ansu tampoc s'acaba de trobar al 100% físicament, o com a mínim ell és el primer que veu que no està en el punt de forma ni ritme que la resta de companys, o que no arriba al nivell que ell havia tingut. I això en ell també el genera un punt d'inseguretat a l'hora de jugar, i és el primer que ho reconeix. És una situació complicada perquè el jugador sap que necessitaria jugar més minuts per recuperar aquest ritme, però el tècnic Hansi Flick no li està donant aquests minuts perquè segurament doncs, no acaba de tenir aquest ritme. I ara mateix ja ens el trobem doncs, en aquesta espècie d'espiral i és difícil sortir. Ell ha intentat canviar coses, ha canviat hàbits i dinàmiques, ha canviat, per exemple, allò que feia d'anar a Madrid amb aquell fisio i aquell preparador, ho ha deixat de fer aquesta temporada i ara ha recuperat un fisio que tenia aquí a Barcelona, entre d'altres canvis, però, vaja, no acaba de trobar la solució. I clar, tot això i el context d'aquest mercat de fitxatges al gener, Ansu sempre ha dit que la seva prioritat és el Barça i així ho manté, però ell vol jugar perquè ell no ho està passant bé sense jugar, i això és el que fa que no es pugui descartar ara mateix cap escenari. A l'hora de sortir és no que, és...
A mi, és una interpretació basada en cap informació, sinó en la intuïció. A mi em sembla que això és un missatge. No convocar-lo al partit de l'altre dia és un missatge com un piano de cua.
Sí. A veure, segurament el fet de que ell també ho interpreta d'alguna manera així, el fet que ens diguin que està tan tocat i que està fet pols, segurament ell també ho veu així, perquè sent que una mica és l'última opció, ultimíssima opció, ara mateix pel tècnic. Però la seva sortida tampoc és fàcil de gestionar, perquè té una fitxa alta. El Sevilla, que és un dels clubs que més s'hi ha interessat per ell, és inassumible la seva fitxa d'Ansu. És alta, per sobretot en proporció al rendiment que té ell, el jugador. I de la resta de clubs que s'interessen, sempre ens troben amb el mateix problema, que és la fitxa. A partir d'aquí, el Barça també arribarà a un punt que Barça i jugador doncs, hauran de prendre una decisió de si realment, tant perquè el jugador necessita un canvi d'aire o un altre projecte, com perquè el club, al final et trobes amb una fitxa que no pots, un jugador que segurament no li trobes a, potser per un traspàs, uns diners que tu t'esperaves, doncs potser aquí has de cedir i bé, buscar una sortida que sigui bona pels dos. No som en aquest punt, com a mínim pel que ens expliquen d'una banda i de l'altra, però sí que és cert que és una qüestió que tothom sap que hi ha un petit problema. Aquesta temporada ha jugat 8 partits, però d'aquests 8, més de 10 minuts, per dir, ha tingut una miqueta de minuts, només 4. La resta ha estat testimonial.
Sí. Segon nom pendent d'ahir, ens enxampava en directe la informació de La Vanguardia. Juli Guiu dimiteix com a president, vicepresident de màrqueting del Barça, i al cap d'una estona d'acabar el tot costa es va fer oficial en un comunicat del Barça. Motius personals, Salmo.
Sí, això és el que diu el comunicat del Barça. Hi ha una part de veritat en tot això, però és molt, molt relativa. El cert és que Juli Guiu ja duia un temps força apartat, diguem-ne, del dia a dia del primer equip, estava un punt distant. Ell era una persona molt propera a Joan Laporta i aquesta relació les últimes setmanes ha anat canviant. Era l'home encarregat de negociar l'acord de renovació amb Nike, era ell qui portava el contracte, però la negociació es va encallar i aleshores Joan Laporta se'n va cansar i el va apartar. De fet, en la reunió de junta directiva en què Laporta explica la resta de directius per aquest contracte amb Nike, Juli Guiu està connectat a distància via telemàtica i Juli Guiu comença a fer preguntes incòmodes al president Joan Laporta, fins que Laporta s'encansa, puja el to i acaba molès i enfadat amb Juli Guiu.
No li va fer una botifarra.
No li va fer una botifarra, però et pots imaginar el posat de...
Un grit,
sí. Fins al punt que l'assemblea que s'havia d'aprovar aquest acord amb Nike, Juli Guiu no va tenir cap mena de presència i no va exposar cap detall d'aquest acord. Tot això ve a tomb del tema de Darren Dane i de la comissió, la intervenció que tenia Darren Dane, i és el que ha acabat dinamitant aquesta relació entre Juli Guiu i Joan Laporta. Guiu és també qui va negociar l'acord amb Spotify, que va portar Darren Dane, tot i que Juli Guiu tenia una relació personal amb Daniel Ek, que era el CEO, el màxim responsable de Spotify.
Són dos professionals de... A més,
sí, Juli Guiu és
del món de la música.
Sí, del món de la música. Però vaja, que aquesta és una mica la situació, perquè...
O sigui, ara no veia clara la comissió, diríem. És la intervenció, evidentment... Sí.
Sí. Si una mica, si Darren Day ha estat el mediador, Juli Guiú en el seu moment va acabar sent una mica un obstacle.
Vaja, jo diria que no sorprès a ningú perquè aquestes discrepàncies, jo crec que les vas explicar tu mateix aquí al Tot Costa, vull dir que no ens ha agafat de sorpresa. No sé si veieu alguna clau més de les que explica el Salmo, si us sembla preocupant, tenint en compte que ja li va plegar Eduard Romeu fa un any, una cosa així, que abans li havia plegat Llaurador per discrepàncies amb l'Espai Barça, o com que el club va com va, ja no ve d'aquí que plegui un directiu, en aquest cas un vicepresident.
Home, a mi que pleguin tots, és que al final és, i com no es fitxa a ningú, és que lo té tot ell. O sea, el màrqueting a partir d'ara també lo portarà la porta. I em sembla significatiu...
La porta o Darren Day.
O Darren Day, claro. Em sembla significatiu el moment que ha escollit Juli Guiú, perquè és un moment delicat per a la porta, el més delicat en aquests 4 anys. I el fer-ho just ara... sí que han acabat malament, sí.
Clar, però just ara...
Sí que han acabat malament.
Pots pensar que ho podia haver fet el dia 31, que encara hi havia més sidral. Vull dir, no en tinc ni idea, però dins de que entenc que la situació no ve d'una setmana ni de dues, dius, home, espero que hi hagi una bona notícia i plego el dia següent. No hi acabo de veure...
Un clàssic a la vista, no? Una final, també... Tot plegat.
Jo podies perdre el partit diumenge, aleshores la setmana que ve... Sí. Mira, dintre clar, de tot...
Sí. Jo no hi he vist... potser tens raó, però jo no hi he vist...
A mi em sembla que és un moment molt delicat per la porta i que el moment és significatiu. Però,
t'entenc, però que em perdó, si estàs fent de florero, perquè ja no tens química amb el president...
Ahir sentia Toni Freixa, amb els companys de la cadena COPE, que ell deia... Nosaltres vam esperar final de temporada. I deia que ell no hi pintava gaire, però que en tot cas va esperar final de temporada, que ell també li semblava com a la
seva... Sí, de fet, Freixa...
No sé si dic amb mala intenció, però que...
Bueno, que està emprenyat, que està emprenyat i vol deixar clar.
Sí.
I en això del raons personals que no suportes més a la porta, és la raó personal.
És una raó personal, millor que dir raons professionals,
claro.
En aquest cas segurament no hauria estat veritat. Oriol?
Jo crec que la decisió que pren el dignifica. Perquè si tu ets el vicepresident de màrqueting i una de les teves funcions és negociar els grans contractes i un ells els de Nike i t'aparten, però t'aparten, el Salmo ha dit que perquè no anava bé, això és el que diu el club, perquè l'han apartat des del minut zero, perquè abans d'aquests negocis amb Nike es va negociar amb Puma i el Juli Guiú no anava a les reunions. El que canviaven les reunions amb Puma era Darren Day, sense que Darren Day hagués mogut un dit perquè Puma s'apropés al Barça. Perquè Puma es va apropar al Barça directament a Joan Laporta. Vull dir que al final ell, que és una persona que hem vist que en 4 anys ha donat poques entrevistes, no vol estar al focus, no vol protagonisme, el més còmode per ell ha sigut, escolta, queda com a molt en aquesta junta, li queda 1 any i 4 mesos, com em diem a vegades, tocar el violí, anar passant el temps...
Sí, però és perillós, perquè tal com van les coses et toca... Si tu realment no hi participes, clar...
Per això que el dignifica i ell és el que havia de fer.
Jo crec que sí. Si
I potser passar uns dies malament perquè estaran al focus i perquè hi haurà gent descontenta amb ell i passar uns dies fotuts, però jo crec que és el que li tocava.
Bé, doncs...
D'acord amb l'Uri. El dia 21 de desembre vam veure que estaven totalment ningunejat.
Clar, sí.
I en aquell moment ja s'estava acabant de concretar la venda dels seients VIP, amb la qual tampoc ell ha participat, ¿vale? Perquè aquí ja sabem com s'ha amargat tot. Ell no ha anat a Dubai, ni a Qatar, a negociar amb ningú, ni...
La Porta
ni
estat... i Manel del Río, si no em corregiu.
Sí, i Joan Soler en algun viatge, també.
El dels seients VIP, a tancar-ho, jo diria que aquests...
Xavi Puig, Joan Soler, sí.
No, però, bueno, en viatges anteriors tens raó. Sí. Jo em refereixo al definitiu per tancar-ho, diria que només hi eren ells dos, però vaja, puc estar...
El problema és que...
Puc estar equivocat.
Ara et queden... Bueno, el vicepresident econòmic ha marxat, va marxar l'any passat, i no hi ha director general, i tot recau en un tresorer, que sí, reuneix amb periodistes, fa de rècords, però deu tenir fòbia a les entrevistes, perquè només fa una Barça TV, no? O a Saguant, vale? A l'assemblea sí que parla, però després, potser en el cos a cos, deu tenir por. El directiu de l'Espai Barça, que és una de les potes del pla estratègic d'aquest mandat, també va marxar en el moment, el dia següent, almenys va dir que d'això després va marxar, no? Es va mantenir... dintre de la Fundació, però després al cap d'uns mesos va marxar com a directiu. Ara marxa el vicepresident de màrqueting. És a dir, totes les fonts d'ingressos d'aquest club que ha de reflotar-se econòmicament, que és el gran drama que té, no hi són. I queda el vicepresident esportiu, Rafa Juste, que la seva opinió no té cap pes, com hem vist amb l'elecció de l'entrenador.
També estava mig arraconat arran de la...
I darrerament, per això ho dic, pel tema, sí. Pel tema Xavi sobretot, però darrerament tampoc la situació o la relació amb el president és la més bona. La vicepresidenta institucional, que barra portaveu, que, bueno, vam veure l'altre dia amb el Jordi Basté i RAC1, que per el que va dir no té informació o no la vol dir.
El paperot fue tremendo.
Fue una mica important, ¿vale? Desdint-se, vaja, podríem estar aquí hores i hores mirant tuits d'aquests darrers 10, 12, 14 anys i com a poc es van contradint, però vaja. I el vicepresident social, de l'àrea social... L'heu sentit algun cop? Bueno, sí, cantant amb actes de penyes, el senyor Escudero. Amb la qual... No, clar, però, ostres, els vicepresidents de la Porta el 2003... Ostres, recordeu qui eren, tota aquella gent?
És que comparar mandats...
Llanos, Sandros, Ingles...
Sí, però més al final del mandat, amb quins vicepresidents
va acabar? Com acaba? El que passa que la Porta és un supervivent...
La Porta torna el 21, on ho va deixar el 2010, no? Sí. On va començar el 2003.
La Porta és un supervivent, sí. I el 2008, després d'una moció d'un vot de censura, que salva perquè s'aferra als estatuts amb un 61%, bueno, escull a Guardiola unes setmanes abans, i allò és la bomba, val? I ara, bueno, anem patada a seguir, però d'aquí un any i mig eleccions, menys d'un any i mig.
Doncs el retrat funerari que ha fet Sergi Soler... No, és que així.
És el que hi ha, director general, i marxen, i l'estadi...
Mira que avui venies content, eh?
Però té a Echegarria i a Masip.
I al seu germà, també, i amics...
I coneguts, i familiars.
Carrem d'Eins, Pinis, Sahavis... Però ja et dic que pot ser que el diumenge a la nit veiem a la Porta celebrant i just allà al costat amb el... I collonó, que guanyem el Madrid i Supercopa, i és el que jo vull, que guanyi el Barça.
Efectivament, això és el que...
Que no es malinterpreti la història.
Aquests dos minuts es faran virals, eh? Si es pengeu el Twitter.
No és res.
Sí, serà el Twitter. Dóna-li dos minuts més, perquè...
El Twitter. Si no n'és al tot cost,
si no n'és tan tard i ens quedessin tants continguts, el que faria seria Sergi seu i tu mateix.
I Cubells no ha dimitit.
No, però si ahir el bàsquet allà va guanyar.
A Ortega el dia d'equip, mira, pobret. Si ja no estarà en un aeroport, ja ha anat a Corunya, ja està a Corunya.
A Corunya?
El que passa que no vindrà al Palau.
Ja va fitxar un tio que ha acabat a Corunya.
Però no vindrà al Palau perquè ja hem jugat amb el Corunya. Aquest any.
Quina llàstima.
No, la gent no podrà cantar.
Així no haurà d'agafar l'avió. En fi, bé, lluïment. Espectacle garantit amb Sergi Soler. Laia, Salmurri, vosaltres també feu espectacle, però...
No, home, no. Aquest mateix és insuperable.
Gràcies als dos. Va, una pausa. Abans de tancar la tutoria, hem de passar per l'Espanyol i pel Girona. Ara venim.
Catalunya Ràdio. Som 3CAT. No hi ha res que t'acompanyi més que la ràdio. Així és. A Catalunya Ràdio tornem a celebrar el Dia Mundial de la Ràdio al teu costat.
El dijous 13 de febrer venim amb tu.
Tornarem a fer els nostres programes on ens proposeu els oients.
Farem la ràdio al menjador de casa teva. I ves que no ens hi quedem a sopar.
Allà on vulguis, amb tots nosaltres.
I fins i tot podem canviar de país.
El Dia Mundial de la Ràdio ens multipliquem per arribar on ens proposis.
A mi m'agrada més que la gent vingui que no pas haver d'anar enlloc. Què vols que et digui?
Fes-nos la teva proposta a catradio.cat.
Arribarem fins on ens digueu.
Farem la ràdio junts!
El Dia Mundial de la Ràdio farem autèntica ràdio de proximitat.
Catalunya Ràdio.
El dijous 13 de febrer...
Venim amb tu.
Hola, sóc Xavier Perramon, fundador de Shooter, la marca catalana de pales de pàdel i pickleball, l'esport de moda. Sabies que Shooter et pot fer pales corporatives personalitzades per als teus clients i empleats? Perquè la teva empresa destaqui. Ens pots trobar al centre Shooter, a Solsona o a shooterpadel.com.
La Filmoteca de Catalunya és cultura, patrimoni, memòria, recerca, educació, projeccions, exposicions, lectures, tallers, trobades i, sobretot, cinema. Cinema i punt. Regala cinema. Regala Filmoteca. Abonaments des de 10 euros. Troba'ls a filmoteca.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
El número 5 és meravellós. 5 és la millor puntuació en una ressenya. Els millors hotels són els de 5 estrelles. A Lloguer Segur ens encanta el 5. Per això tots els propietaris de vivendes i locals cobren el dia 5 i ara poden avançar fins a 5 anys de renda. Descobreix l'avançament de fins a 5 anys de renda a lloguersegur.cat. Lloguer Segur, la revolució del lloguer.
Fies traïdores. 637.000 oients.
Unitats o pastures.
La xerufla miseria.
La travessa. L'aventura continua.
Feliç 2024!
Anyoi. Ara tocaria parlar de tot el que hem fet a 3CAT.
Oh, carai!
Brutal. TV3 ha tornat a ser líder indiscutible per 15 anys consecutiu.
Eufòria!
Catalunya Ràdio no para de créixer.
Pell de gallina, eh?
La plataforma 3CAT ja és tot un èxit. Però vosaltres, aquest anunci, ni fred ni calor, oi? Tranquils, ens heu acompanyat un any més i us volem donar les gràcies.
Moltes gràcies!
3CAT, per un 2025 ple d'entusiasme.
El Barça juga diumenge a la final de la Supercopa contra el Madrid, però demà juguen els altres dos catalans de primera i juguen Lliga. A les dues, a Vitòria, a la B Girona. Solà, bona tarda.
Hola, què tal, Costa? Bona tarda.
En quina última hora de l'equip gironí?
Doncs amb la llista de convocats, amb un equip que ha marxat a primera hora d'aquesta tarda amb un vol charter cap a Vitòria, en la gran novetat de Sigankov, que torna a la llista de convocats i pot tornar a jugar després de moltes setmanes de no poder-ho fer, en canvi amb les baixes de Miovski, de Porto i d'Esprilla, que els dos últims amb problemes al turmell. Esprilla, però en principi ha d'estar bé ja per la setmana que ve contra el Sevilla, amb un Girona que torna a la competició amb l'objectiu, com ha dit avui Mitchell, de continuar lluitant per ser a Europa. Diu que ha de ser l'objectiu en aquest segon terç de temporada.
Ara mateix en el nostre cap està lluitar per Europa, però no ho hem de guanyar en el camp. Només, però és molt aviat per fer un balance de l'objectiu de l'equip, aunque penso que serà... penso que lluitarem per Europa. És el meu objectiu, és el objectiu que he posat a l'equip.
Mitchell ha tingut el que volia, 3 setmanes per entrenar, per acoplar els jugadors nous. No ha tingut partit entre setmana, com si li havia passat al final de l'any passat, i per tant ha dit que volia millorar sobretot la continuïtat en els partits. Diu que ha estat molts bons minuts jugant bé, però que això no ho han pogut mantenir durant tot un partit. Com deies, Costa, demà el partit a les dues del migdia, el Camp d'un Alavés, que està a la zona baixa de la classificació.
El Girona buscant Europa, l'Espanyol que rep el Leganés a partir de 6:45. Sergi Andreu, bona tarda.
Bona tarda.
I tant per sortir del pou.
Com sigui, són dos partits a casa contra rivals directes. Primer Leganés, després Valladolid. Molèsties, dubte per Romero demà. Qui segur que no hi serà és Grajera. Manolo González, que ha dit que ha vist una actitud aquests últims dies dels jugadors molt, molt positiva, molt motivats, que afrontaran aquests partits doncs, amb l'objectiu de guanyar-los tots dos. Gairebé 7.000 entrades distribuïdes per demà. S'espera la millor entrada de la temporada. Demà se'ls ha de tornar el suport, com sigui, als jugadors, a l'afició, una final. Això és el que diu Manolo.
Sí, final no es porque queda toda la segunda vuelta por delante y son muchos partidos, muchos puntos, muchas dinámicas que se dan tanto para bien como para mal, pero sí que es un partido, claro, al final, partido en casa contra un rival directo, es un partido importante y hay que darle la importancia que tiene. Dar las gracias a la afición porque por lo visto a nivel de entradas y demás está volcada con el equipo y mañana nos toca a nosotros devolver eso en el campo trabajando, corriendo y compitiendo como animales.
Treballant amb la direcció esportiva per al que arribi algun fitxatge abans d'acabar el mes de gener. El mercat d'hivern, per bé que no té gaires opcions l'Espanyol, però Manolo confia que algú altre arribarà.
Doncs a veure si l'escolten. Demà gairebé en sessió contínua tot gira a Dojo, primer a l'Alavés Girona i al cap d'una estoneta aquest Espanyol Leganés. Sergi, gràcies.
Adéu.
Solà, que vagi bé el sopar a Vitòria, eh? Ja ha marxat.
Anem a treballar.
Ah, sí, home, com un llop. Una abraçada.
Adéu.
La tutoria. Pista número 5.
Ha sigut un dels noms de l'estiu vinculat al mercat de fitxatges del Barça. Qui és? Bé, doncs el personatge d'avui és, com tots heu encertat, Nico Williams. El guanyador entre els participants a Twitter és Aleix Castro. I del tutopunt, 3 tutopunts per Gemma Herrero avui, que ha sigut la més ràpida i que per tant s'emporta aquests 3 punts a la primera.
Perquè a la primera ja...
A la primera, si m'ha vingut el nom i he dit...
Vinga.
3, sí.
Total.
3 punts per Gemma Herrero.
No guanyaré al final.
Un per Oriol Domènech i un punt per Bernat Soler des de la distància.
Molt bé. Doncs ens hem quedat sense res, Sergi. Ja veus.
Ferran Correa està ben enviat, però
tu has tingut un gran moment de glòria, jo ni això. Avui, gran derrotat de la jornada. En fi, l'oient has dit...
Aleix Castro.
Aleix Castro, enhorabona, s'endú aquest parell de sabatilles duo. I felicitats a la Gemma Herrero. Gemma, Sergi, Oriol, gràcies.
Un plaer.
Dora, gràcies.
Adéu.
Una pausa i bàsquet.
Última hora. Els extraterrestres envaeixen la Terra i n'assoleixen el control.
Breaking news. Beure aigua de l'aixeta et converteix en zombi.
En un món ple de rumors i notícies falses, unes de més creïbles que altres, hi ha un lloc on la veritat compta. A 20 minutos tens informació verificada i fets contrastats. Perquè la veritat no és una opinió. Davant les fake news, periodisme. 20 minutos. Diari obert.
Quan esculls peix local, t'estàs cuidant a tu. I la peixatera del teu mercat, els qui cada dia organitzen la subhasta de la llotja del peix, l'armadora, que fa que el vaixell surti al mar cada dia, els pescadors que naveguen a trenc d'alba, i tota la pesca. Darrere del nostre peix hi ha molt més que peix. Hi ha cultura, gastronomia, comunitat i l'esforç de milers de persones. Comprar peix local és cuidar-te tu i tota la pesca. Campanya cofinançada per la Unió Europea. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT. Les matinades de divendres a dissabte viatgem a l'altre barri, amb Blai Mercè.
Un món on tothom està de vacances. I sempre hi sonen les teves cançons preferides.
Cada setmana Blai Mercè rep des de l'altre barri un personatge de l'escena musical i cultural catalana.
Estrenem la cuina de l'altre barri. Ho fem amb l'Arnau París del Cuines. Li demanarem que ens faci algun plat, però sobretot que no toqui cap instrument.
Estava tocant i diu, escolta, Arnau, ha tocat un senyor el timbre. I per què? Diu, per donar-te 1000 pessetes perquè paris de tocar, ja.
L'altre barri, amb Blai Mercè.
Escolta'l les matinades de divendres a dissabte a les 2 i també a l'app i al web de Catalunya Ràdio. Catalunya Ràdio.
Som
3CAT. Tries en rol.
Sí, hem guanyat el rebot, hem controlat les pèrdues, que a partir de les pèrdues ells se les castiguen molt. Crec que hem estat molt bé, hem estat concentrats, diguem-ne, retallat els mals moments quan ells pues, tenen aquestes ratxes i, bueno, pues, el camí a seguir, està clar.
El camí a seguir, diu Joan Peñarroya, després que el Barça guanyés, jo diria que contra tot pronòstic, de 14-84-98 a la pista del Mònaco, que fins ahir era el líder de l'Eurolliga, probablement en el moment més delicat del Barça de bàsquet i de Joan Peñarroya en el càrrec d'entrenador. Ernest Macià, Laura Antoja, Xavi Ballesteros, bona tarda.
Bona tarda.
Bona tarda.
No us pregunto si us l'esperàveu, perquè m'imagino que tots em direu que no, tot i que el Barça havia guanyat fa poc a París, però hi veieu un punt de partida, un camí a seguir, com diu Peñarroya, després d'aquesta victòria que en principi trenca una dinàmica horrible? Ernest, començo per tu.
Jo crec que és un bon punt de partida, com ho era París, i evidentment el punt de partida és ser molt rigorós a darrere i a davant variar les fonts anotadores, no dependre només del tir exterior, que tot i així es va observar alguna tendència en algun moment, però el Barça va jugar molt bé, tot tenir la baixa de Vesely, que em sembla molt noticiable, i no utilitzar a Willy Hernán Gómez. Els jugadors que hi van ser van interpretar molt bé el seu paper, molt millor interpretar al moment el Kevin Panther, i crec que aquí i també, evidentment, davant hi tens un rival que de vegades se't pren d'una manera i de vegades d'una altra, i l'urgència i tot plegat d'uns i altres jo crec que també hi juga.
Laura.
Home, és una bona notícia, però jo penso que s'ha de demostrar una mica la continuïtat d'això. Un punt de partida o simplement un punt més on agafar-se de dir que el Barça no té tot llançat ni té tot perdut, no? Però sí que és molt cert, doncs, que que aquesta capacitat que té de que depèn de quin jugador jugui, tot i així, encara en un partit com el Mònaco, i l'acaben guanyant, penso que dona moltes variabilitats a l'equip i és un punt a favor.
No entraré en el tema de Billy, no va jugar, no hi havia bé, se li ho comentava l'Ernest, però jo destacaria sobretot 5 jugadors per sobre dels de 11 punts o més anotats, per tant, joc col·lectiu, i si el Barça és capaç de que els jugadors referents siguin regulars dintre del mateix partit, però també regulars de fer 2 o 3 partits consecutius a bon nivell, crec que qualitat n'hi ha a la plantilla, el que falta és confiança i sobretot doncs, aquesta solidesa, no? Brizuela va ser el que va desencallar-ho tot plegat, doncs un dia ha de ser Brizuela, un altre ha de ser un altre, però sobretot ha d'haver-hi aquesta consistència de 5 jugadors doncs fer molta feina, no?
Ara us pregunto pel següent pas, deia la Laura, continuïtat, solidesa, el Barça juga a la Copa diumenge a Gran Canària i ara us ho pregunto, però Ernest, diverses informacions d'aquests últims dies parlant de Fats Russell, base sí. Del Karşıyaka turc, això com ho tenim? Perquè ara que ja tenen col·locat Ertel, que jo no ho sabia, potser hauríem d'anar portant algú, no?
Home, el Pinar Karşıyaka, que és un equip que està amb problemes econòmics molt grans, avui ja el Fenerbahçe s'ha emportat un dels seus jugadors, i sí, el Barça està interessat, i jo diria que té molt, vull dir que realment el tema el té avançat amb aquest jugador, que és un gran anotador a la Lliga Turca. Cal veure després si aquests 14 punts a mitjana i 4 els manté doncs, més amunt a l'Eurolliga. És un base baixet, 1,80 m, com tu, Costa.
No, ja m'agradaria fer 1,80 m. Bé, és un altre Panther o què? Però si és un anotador?
No, home, en principi és un jugador que sí que és finalitzador i capaç d'anotar, però és molt generador.
Ah,
és un base petit que mourà bé el... I jo penso que, a més, jugadors com Abrines, per exemple, que necessiten un anotador en la posició de base per ells quedar una mica més alliberats, es poden veure beneficiats amb un fitxatge com aquest.
Molt bé.
No m'ha dit que Rafa Meix, que va arribar al Madrid sent el màxim anotador de la Lliga Russa, ja hem vist el que és, no?
Sí.
I per tant s'ha d'anar molt en compte, i després, que vull dir que Turquia no és l'ACB, i després deixa'm fer una plantofada. Quan es va haver tot el tema d'Hortel, Jordi, tu ara ho passaves per sobre, que ha fitxat pel Coruña, li preguntaven a David Carro i a l'Ernest, hi era present, ostres, hi ha la possibilitat del Girona? I diu, home, amb tots els respectes, doncs és un equip d'Euroliga, és un jugador d'Euroliga, no? I ha fitxat pel Coruña. Tot molta estratègia.
Això serveix també pel Barça, que anava a fitxar un jugador que el més bo que ha trobat al mercat és el Coruña. En fi, ja s'ho farà Ertel. Copa, aquí queden 3 posicions disponibles i 2 catalans se la juguen. Demà, a 9:15, Saragossa-Manresa, els dos amb 8 victòries, 7 derrotes. I diumenge, Gran Canària-Barça, els canaris classificats, el Barça, 7 victòries, 8 derrotes. Per tant, per resumir-ho, i si no em corregiu, el Barça necessita guanyar els dos partits que li falten, aquest i el de Bilbao al Palau, i esperar a veure quin dels dos palma demà, que evidentment esperem que sigui el Saragossa. Vaja, que per anar bé haurien de guanyar els dos partits, el Barça i el Manresa, per ser a la Copa. És això, Ernest?
Sí, sí, i guanyant-ne un hi ha opcions també, però ja es complica bastant.
No, guanyant-ne un al Manresa, el Barça guanyant-ne un fotut, no?
Sí, sí, no, clar, i aquí entren, i pot haver hasta el Baskonia, però sí, el Manresa ha de guanyar Saragossa per tenir opcions, i també, doncs, cal veure aquí el Barça, que jo crec que pot guanyar perfectament els dos partits que té per anar a la Copa. Soc més optimista després d'ahir.
Sí, eh? Sí, Laura, Xavi, sou optimistes?
Home, sí, en principi optimista, però clar, tenim un Manresa que està jugant bé, que si perd el partit contra Saragossa, que seria una opció, després encara té l'opció de jugar a casa contra la Penya, sumar també aquesta victòria. Per tant, tindríem ja coses de veraix per mirar, i anirà tot molt, molt fi, anirà tot... Haurem de controlar molt els marcadors.
Jo abans deia, Jordi, pot servir de punt d'inflexió la victòria al camp de líder Mònaco? Jo, resposta meva, no. Pot servir de punt d'inflexió guanyar a Gran Canària? Absolutament que sí, no? Jo crec que és el partit, no? Mm-hmm. És la final. Una victòria contra Gran Canària pot canviar totalment la història, però és que una derrota a Gran Canària pot escriure una pàgina que és que el Barça no es classifiqui per la Copa per primera vegada, i això, sí, sí, evidentment, tot i que hagin guanyat el camp del Mònaco i del París, això farà mal segur, això, si passés, no? Això... Jo crec que el Barça ha d'estar molt concentrat, està mentalitzat suficient. És veritat que Gran Canària, tot i que és anfitrió, vol ser cap de sèrie, i per tant també hi té coses en joc, però i per mi la clau a punt d'inflexió és diumenge.
Per les conseqüències d'una no classificació del Barça a la Copa, que certament serien històriques i gravíssimes, si de cas ja en parlarem, si és que passa, sí, perquè em temo que també comportaria la destitució de Peñarroya. Qui ja és a la Copa és la Penya, una penya bipolar que a Europa no s'han acabat de sortir, tot i que aquesta setmana va guanyar, però que la CB està impecable. I abans d'acomiadar-vos, Laura, et pregunto si et va sorprendre gaire la derrota de l'Uni a Peig. No tant per la derrota, perquè hi ha la tornada dijous, però sí per aquests 12 punts, tal com anava el partit.
A mi sí, una mica. Evidentment que, a veure, estem en eliminatòries ja d'Eurocup i les coses es posen complicades, jugues fora de casa, que els partits fora de casa són molt durs a Europa, i sabem, doncs, bueno, temes arbitratges, tema duresa, però deixar-se aquest marge de més de 10 punts de diferència, jo penso que aquí se'ls ha escapat una miqueta més del compte. Mm. Tot i així, evidentment, Fontejau, tot el públic, tot el tornar de casa el 16 de gener, bueno, si deixaran la pell, evidentment tenen opcions. Però vaja, una miqueta, un pèl llarg el marcador, sí.
Doncs setmana determinant en tots els fronts per la Copa i en el cas de l'Uri Girona per seguir viu a l'Eurocup. Senyors i senyora, Macià, Ballesteros, Antoja, gràcies, una abraçada.
A vosaltres.
Adéu.
Adéu.
El Dakar, el tot costa.
Amb Damià Aguilar des de l'Aràbia Saudita.
Avui, d'etapa de descans al Dakar, després de la primera setmana, en parlarem amb un dels grans protagonistes d'aquesta arrencada, però abans a les coses que importen. Damià Aguilar, bona tarda.
Bona tarda, Jordi.
Avui descans i, com ja ens vas anunciar ahir, paella.
Paella de... Bé, no, jo no diria paella, diria un arròs del Nando Jubany, un arròs espectacular, i ha aparegut tothom, tothom, vol dir tothom, sobretot dels catalans, però no tampoc dels catalans, perquè feia tan bona olor que et pots imaginar que hi havia gent que hi arribava. El Nando primer ha fet una paella per la gent de l'equip, és un equip francès, i després han preparat dues paelles més per tots els que érem allà, amb aperitiu. Bé, ha estat sensacional.
Ara de seguida saludem el protagonista, que té el Dami al costat, però abans, què toca demà?
Reprenem aquesta segona setmana. Atenció, amb la segona setmana hi ha etapes molt llargues. Qui es vulgui relaxar tindrà molts problemes, perquè sí, venim d'una primera etapa molt fotuda, d'una primera setmana molt fotuda, però la segona també ho serà. Sortirem d'aquí de Hail, que és un dels punts més freds, perquè hem passat un fred la nit passada espectacular, i baixarem cap a Aldo Vadimi. És una etapa llarga, de pràcticament més de 800 quilòmetres, el que passa que són 606 de cronometrats en diverses zones. Bé, comença la segona setmana i esperem que els pocs catalans que ens queden amb opcions de fer coses bones, doncs puguin mantenir la seva competitivitat fins al final.
Doncs demà comença la segona, ara passarem balanç amb la primera, de moment amb el català més destacat d'aquest Dakar. Edgar Canet, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què tal, tot bé aquesta primera setmana de Dakar?
Sí, tot bé, tot bé. La veritat és que estan anant tot superbé, ja hem pogut avui descansar l'etapa de descans, així que estem fent bona feina.
Vas líder de la categoria Rally 2, la teva, vaja, diria que aquest és l'objectiu, al marge, evidentment, d'acabar la teva primera participació.
Sí, sí, exacte. Jo crec que aquest any... bueno, jo crec no. Aquest any l'únic objectiu que teníem era acabar i aprendre. De moment estem fent les coses bé. Han sortit bons resultats. Estem anant top 10 de la General i primera de Rally 2. Són coses que no m'hi fixo molt. Jo m'hi fixo més en aprendre i a fer tots els quilòmetres que toquen. Però sí, bé, som benvinguts als bons resultats, així que molt content.
Aquesta primera setmana, és veritat que especialment en cotxe has estat una escabatxina de grans noms que han hagut de tirar cap a casa. T'ha semblat encara més dur del que et podies imaginar?
No, aquesta primera setmana ha sigut superdura. La veritat és que l'etapa de 48 hores va ser una etapa a la qual es va fer eterna. Vam estar moltíssimes hores sobre la moto, i per tant, com moto com per cotxes va ser molt dura. Quan vam arribar al campament tothom estàvem allà parlant, vam dir que s'havien pues, passat, havia sigut una etapa duríssima, però bueno, content d'haver-la acabat. Vaig estar quasi tot el dia rodant sol, el qual em va fer pues, aprendre, i content de com està anant.
Escolta, tu tens 19 anys i tot i que escoltant-te parlar i sobretot veient-te pilotar ningú no ho diria, però el tracte al bivac, on convius amb gent que en té més de 60, com és?
És bo, la veritat. Just allà a l'etapa de 48 hores estava esmorzant, i el pilot que tenia al cantó era Sebastián Loeb. Jo crec que ha sigut un ídol des de sempre, un nou cops campió del World Rally Car, i poder estar parlant amb ell com si fos un mes, la veritat és que allò em va fer molta il·lusió i no m'ho esperava, no? També vaig estar parlant amb Carlos Sainz, amb Dani Roma, i et fa veure que ets un mes de la carrera. No et tracten com a júnior, potser alguns sí, però a mi no m'ho sembla, però estant allà i poder pues, estar amb ells és un plaer.
És curiós perquè tu ets un tio de motos, abans motocross, ara motos als rides, però veig que idolatres sí. Els pilots de cotxes també, eh?
Sí, bueno, els de motos jo crec que els veig més com a rivals, per això no parlo tant, no, però sí, també Toby Price, també haver-lo conegut i poder parlar amb ell també ha sigut un plaer, ha sigut un ídol també, i tindre de company equip de Kevin Benavides també és una gran cosa, i poder aprendre d'ell encara més. O sigui que molt content de poder estar també amb ells.
El Damià, imagino que ja t'ha fet totes les preguntes que es poden fer, perquè us veieu cada dia aquí al final de les etapes. Damià, alguna cosa que no li hagis preguntat encara a l'Edgar?
El gran èxit d'Edgar Canet en aquest Dakar 25 seria acabar-lo. I això ja hauria de ser una gran festa per tothom, i resulta doncs, que va aspirant alguna cosa més. Però aquesta és una prova doncs, que té trampes a cada cantonada, amb la qual cosa ens queden encara, em sembla, fins a 3.000 quilòmetres. Vull dir, és una autèntica borrada. No?
Queden 3.000 quilòmetres i això és el Dakar, i en qualsevol moment pot passar qualsevol cosa, i és una cosa que la tinc en cap, i per això anem amb tant compte. No? Vaig concentrat al 100% dels quilòmetres, perquè en qualsevol moment pot canviar tot, i per això doncs, estem treballant i estar concentrats.
I fixa't, haver de gestionar una situació com el terreny que tu tens, amb la moto que tu tens, amb la velocitat que hi has d'imprimir, i que, a més, puguis tenir, com està passant, doncs el seu company Daniel Sanders, que és el líder de Rally GP, problemes amb la tauleta, un dia que no puguis navegar, etcètera, etcètera. És a dir, aquest Dakar ja l'han fet aposta, no sé per què, no sé si el pròxim serà més dur, si és que el pròxim pot ser més dur, però el que està clar és que hi ha tota una sèrie de variables afegides que, a més, fan que només acabar aquest Dakar sigui una veritable gesta.
Edgar, quan creus que podries aspirar amb les eines que tens actualment per guanyar el Dakar?
Bueno, tinc les millors eines possibles. Jo crec que estic a l'equip amb més nivell, no? I, bueno, això és una cosa que tindrem que anar veient com surt. De moment, jo sé els punts on tinc que treballar per l'any que ve, sé totes les coses que puc anar millorant, i intentar arribar l'any que ve el més preparat possible, i també tornar a tocar a aprendre. Això anirà veient, aviam com va, però de moment jo crec que estem fent una bona projecció.
Edgar Canet, moltíssima sort i ànims pel que queda de Dakar.
Gràcies.
2:30 i les 9, abans de rematar el Tot Costa, passem per Sabadell, per la pista Carme Valero, on s'hi està disputant el míting internacional Catalunya. Oriol Corral, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Com va el míting?
Doncs fa uns minuts hem tingut rècord de Catalunya, els 800 metres masculins. Ha estat Josué Canales, el gironí, que s'ha quedat ben a prop també del rècord d'Espanya, a menys de dues dècimes, que era el que intentava. També hem tingut els 800 metres femenins per part de Marta Mitjans, la d'Arenys de Mar, rècord de Catalunya sub-20, sub-23, i rècord d'Espanya sub-20, i també Bernat Erta, lleidatà, ha guanyat els 400 metres masculins.
Ja ens has explicat abans que els plats forts, Abel Meixal i sobretot Esther Guerrero, queden per el tram final, eh?
Una hora lluny. Encara haurem d'esperar per aquest possible rècord dels 3.000 metres femenins.
Amb la llebre il·luminada, era?
Lluminosa.
Sí. Amb llebre lluminosa, verda per trencar el rècord d'Espanya i blanca per trencar el rècord de Catalunya, en aquest cas.
Te l'has fet fan?
Molt fan. Crec que els hi va molt bé als atletes per tenir una referència.
Sí.
I també a l'aficionat.
Al públic, clar, sobretot.
El públic a l'última volta s'ha posat dempeus veient el rècord d'Espanya tan a prop.
Té un punt de discoteca, haig de dir, però es veu que és molt útil. Ja ens ho explicaràs amb calma. Gràcies, Oriol.
Gràcies, adéu.
Sònia, remata-ho.
Doncs recordem, per aquells que no tinguin present ara l'agenda de demà, recordem que hi ha l'Espanyol Leganés a 6:45 de la tarda i abans a les 2 el Girona visita el camp de l'Alavés i que demà també tenim Lliga Femenina amb l'Espanyol Atlètic Club a les 12 del matí i el Barça llevant Badalona, un duel català, a 6:45 de la tarda al Johan Cruyff. Per diumenge queda el clàssic Barça-Madrid a les 8 del vespre, el dia en què us m'ha explicat que la Lliga recorrerà a la justícia ordinària contra la decisió del Consell Superior d'Esports de concedir la mesura cautelar a Olmo i Pau Víctor.
Gràcies, Sònia.
Fins dilluns.
I gràcies a la redacció d'Esports de Catalunya Ràdio, amb la Núria de la Fuente a la producció, el Salva Pou al piano i la Júlia Aparicio, el Miquel Mata i el Xavi Vall al control central. Gràcies a l'equip de realització del Canal Esport 3 i a vosaltres per ser-hi cada vespre. Nosaltres tornarem dilluns amb el desig que sigui per celebrar el triomf del Barça al Clàssic i, per tant, a la Supercopa. Fins aleshores, feu bondat. Ernesto, ara la Lliga vol desinscriure a Olmo.
Esto no se termina nunca, ¿eh?